A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts avui dimarts a La Tertúlia. El divendres el Martinho ens va jugar una mala passada i dels convidats que tenia, entre climatologia i altres, no en varen poder fer. Disculpeu-nos, són incidències climatològiques. Avui que tenim millor temps, doncs sí que tinc convidats aquí. Jordi Cerqué de Sierra, benvingut.
Molt bon dia.
Xavier Altimir.
Bon dia.
Com estem?
Bé.
Bé, contents d'aquesta nevadeta repetida, perquè
estem humits. Estem molt humits.
Està nevant ara, m'he trobat ara a Escaldes una noia que baixava de la muntanya i diu, està caient.
Sí, bueno, sí.
Està bé.
Quan ho veus a baix, dius ja, segons els núvols i el color que tenen, dius ja saps si està nevant o no està nevant.
La gent jove diu que això és el canvi climàtic, aquestes coses, això és mentida. Sí. Abans esquiàvem quan hi havia neu i hi havia neu quan hi havia. I bàsicament era en aquesta època. Jo recordo, tu ho deus recordar, caminats escolars que fèiem, era a finals d'abril. I esquiàvem. Ara passa que la gent vol esquiar pel pont de la Puríssima i a vegades no hi havia neu.
Havia nevat al juny.
Sí, i aquest temps, moltes vegades, doncs la gent, ara mateix la gent ja no té ganes d'esquiar i ja no venen. I la temporada s'escurça per això, no perquè no hi hagi neu, però és normal que hi hagi la neu aquesta.
El que dius tu, Jordi, també és que condiciona, entre cometes, quan cau Setmana Santa, que si cau molt a prop, al març, o finals de març, principis d'abril, o finals d'abril, quasi maig, dius ja, la gent canvia de xip i dius no, ja no tinc ganes d'esquiar, ja vull una altra cosa.
Sí, a veure, finalment esquiar per la gent de fora és molt car. Vull dir, és un desplaçament, són nits d'hotel, són forfers, és car. Llavors suposo que es prioritza. Llavors, al principi de temporada tothom té moltes ganes d'esquiar i arriba un moment doncs, que mira, que es pot començar a anar a la platja bueno, i la gent té altres opcions. Llavors es va afluixar la temporada no perquè no hi hagi neu, sinó perquè és així. Jo quan teníem l'hotel, ja fa molts anys, la Setmana Santa sempre era una molt bona temporada de gent que venia a esquiar, que tornaven torrats com tomaques perquè el sol ja picava i venien vermells que no sé com comentaven aquella gent, però la gent esquiava molt per Setmana Santa, vull dir, no era normal.
Això és com el xiste de l'Eugenio, no? Que ets vermell com una gamba, no?
Sí, aquests eren com el tomàquet, però el mateix, sí.
Ben cert, bueno, del que dius, hi ha hagut notícia l'altre dia, 2.200 milions de dies d'esquí a Venus ja en aquesta temporada. Dius, bueno...
No, és una supertemporada pel que sembla i pel que diu tothom,
I encara n'hi ha per dies, perquè vist el que ha nevat, molta gent sempre pateix quan Setmana Santa cau tard, dius, però bueno, hi ha molts auguris.
Suposo que fins a Setmana Santa, inclús si poden, aquest dia algú va dir que volien allargar-ho inclús més, si és possible, no? Però bueno, vindrà menys gent, però vindrà gent.
Sí. El fet és que quan hi ha poca neu aquí treballem molt bé, perquè en tenim més que la resta del Pirineu, i la sabem tractar més bé també, no? Llavors quan hi ha temporades, anys que no hi ha hagut massa neu com aquest, doncs aquí treballem moltíssim.
I després també les inversions que s'han fet, gins, plantilla, moltes coses, o sigui que cerca...
No, és una meravella, al principi de temporada que hi havia molt poca neu, com estaven les pistes, estaven espectaculars. Dius, on ha sortit això? Doncs perquè la saben tractar molt bé, tenim professionals boníssims.
Sí, que també el tema d'obrir i tancar va en funció també de tota la gent que ve de treball temporer, que arriba un moment que se'ls acaba el plaç o el contracte. Ho sé que algun any s'havia tingut que tancar abans del que s'hauria pogut tancar perquè hi havia neu i s'havia tingut que tancar justament per això, perquè s'acabava el termini perquè molta gent tenia que marxar, no?
I llavors suposo que hi ha menys afluència de clients i arriba un moment que l'empresa, l'estació té que valorar què li compensa més, seguir pagant els sous o dir, mira tu, la temporada s'ha acabat, doncs tanquem i a córrer, no?
Sí, parlant de turisme, que el cap de govern ha estat en una entrevista amb una televisió espanyola fa res, pocs dies.
Pocs dies, no, poques hores, crec.
O poques hores, més ben dit. Torna una miqueta sobre a la taula del debat una vinyeta turística per als que venen, tipus Suïssa o tipus altres països, diguem, de l'exbloc de l'est. Em ve al cap, per exemple, doncs, a República Txeca, que si vols utilitzar autopistes pagues una vinyeta per uns dies o unes setmanes. Doncs, bueno, sí, però quin preu, com ho apliquem, és una gran incògnita.
Ell, el plantejament que ha fet el cap de govern, no, si no ho he entès malament, és que arriben uns certs períodes de l'any, l'agost, el mes de febrer, que realment no podem ja assumir més turistes. Per tant, es tenen que fer infraestructures, es tenen que cuidar més, i per tant, que no està no dic que la ficaria en la vinyeta, dic que no estava descartat la possibilitat que hi hagués una vinyeta com tu deies, en molts altres països, no? Bueno, suposo que són coses que Si, si és així, doncs, també abans no pagàvem la taxa turística quan anàvem a qualsevol lloc d'Espanya i ara te la cobren, no? Són coses que tenen... Aquí ja la paguen, eh? De totes maneres.
Correcte, correcte.
Això seria una cosa extra.
Una cosa... Bueno, la taxa turística, els hotels...
Ja, això ja es paga, això ja es paga, sí.
Això seria una... I això seria una vinyeta, com evidentment, com la que hi ha a Suïssa, doncs, pues, escolta, jo estic en pro d'això.
Sí, sí.
Perquè al final has de començar a mirar una fórmula, has de trobar una fórmula perquè no hi hagi tanta massificació turística, perquè arribarà un moment que ens trobem molts caps de setmana a l'any que estem semicol·lapsats. Llavors, bueno, escolta, jo quan he anat a Suïssa i he viatjat fa l'any passat i ballant amb moto, em va tocar pagar 40 euros, que és molt car, però Suïssa, doncs... Pues...
Ja, perquè ells ho vinculen més a l'ús de les autopistes. Si tu vas anar a Suïssa i vas per carreteres...
No, és ús
secundàries, aquí no pagues.
Bueno, però a Andorra no tenim autopistes, però també es tenen que mantenir les carreteres. Sí, hi ha molta carretera de muntanya, sobretot, que és la que costa molts diners mantenir-les. Pues, bueno, aquí pots dir, escolta, fem una taxa justament perquè el turisme que ve és un turisme que es passeja pues, pel Coll d'Ordino, cap aquí, cap allà, pues, bueno, una taxa turística, no la veig, no veig que sigui cap cosa greu d'imposar-la.
No, de la mateixa manera, al revés, quan el dia que Catalunya o Espanya diguin es té que pagar una taxa per pagar els autopistes, home, és que només baixem 4 dies a l'any, bueno, és el teu problema, no? La tens que pagar, no? I el senyor de Barcelona li sortirà molt barato i el senyor d'Andorra li sortirà més car per l'ús que en farà, no? Però bueno, si es té que sí, és normal.
Fa un moment, ja ho dic que, perquè ho he pensat, fa un moment parlaves de que era car vindre a esquiar i tal, no? I has dit, bueno, la gent a partir d'una fetxa a la platja i tal. No t'estranyi veure d'aquí uns anys que per agafar un metro quadrat a la platja et faguin pagar.
Per accedir-hi. Directament, no?
Sí, és...
Hi ha algunes platges, a la Costa Brava hi ha alguna, que per poder-hi entrar has de fer cua, et fan fer requisits, i em sembla que pagues ja algun...
Almeria, al Cabo de Gata també. Tu vas a primera hora al matí, pots anar sense problemes, i arriba un moment que diuen, bueno, això ja està ple. A partir d'ara, qui vulgui anar... té que anar amb transport públic, ja no es pot entrar i no sé si van pagar o no van pagar, però bueno, en tot cas hi ha unes limitacions, arribaran a fer pagar, és normal.
Bueno, perquè tot es massifica, aquest dia encara tornava a veure unes fotos de l'Everest on hi havia
cua,
unes cues, la gent fent amb les cordes, però massificat, com si estiguessin entrant en un aeroport, vull dir, a les cues per accedir a la sala de prevol, no? Hosti, pues, jo em quedo astorat de que jo no seria incapaç d'anar-me'n a l'Everest, on al mateix temps que jo hi ha un miler de persones fent cua per poder pujar...
I si pagues més, pujaràs més fàcil o no és fàcil? Et pujaran a...
Bueno, pues estem en aquest...
A veure, al final...
Diguéssim, en aquesta pantalla, no?
Pagar-nos tenim que acostumar que es té que pagar, vull dir, no és... ara fem un viatge aviat i és un país... llunyà, que et fan pagar per tot, pels miradors. Un mirador per veure les muntanyes, doncs tens que pagar una tassa. Bueno, és normal, al final estem utilitzant el seu país, estem utilitzant les seves instal·lacions, bueno, jo crec que si és així, segur que algú no vindrà perquè li fan pagar 4 euros per entrar a Andorra, però bueno, doncs els que vinguin crec que ho tindran que entendre, que és una cosa normal i corrent.
Del que dieu, hi ha, no diré un efecte contraproduent, però agafem el cas de l'hivern. Bé, suposant que aquesta vinyeta fos, per dir alguna cosa, 5 euros, d'acord? Sempre jo el que es queixarà, dius, no, és que hi ha neu a la carretera, que no està prou neta, que no sé què...
Jo he pagat per això.
Jo he pagat per això, correcte, el que estàs dient, que aquest potser desestimarà venir amb equipaments específics, cadenes o rodes... Clar, és... No, com pago, dius...
però tu pagues, però hi ha una legislació que correcte. A més tens que adaptar-te. Vull dir, tu quan entres en un cine i pagues, saps que no pots parlar i no pots obrir el mòbil i tenir el mòbil encès. Vull dir, al final estem parlant d'això. No vol dir que perquè paguis 5 euros tens dret a tot, no? Vull dir...
Del que dius, Xavier, jo ho entenc perfectament i aquí ho entenem perfectament. El problema és la... com es desvirtuen les coses a nivell de la societat per l'opinió, les xerrades de barra de bar, per dir-ho d'aquesta manera, i altres maneres sabem que d'entre l'iniciativa inicial i de com arriba la percepció final i com es desvirtua, el ventall és immens.
Sí, sí. Bueno, jo ara, mira, et dic perquè jo estava acostumat a jugar ara... més ara que ja estic semijubilat, jugo bastant a tennis i d'allò, no? I em dono compte que ara que tenim pistes cobertes, unes pistes que estan molt bé, etc, etc, hi ha gent pues, encara que, bueno, que es queixen perquè diu que li entra el sol per no sé on, a l'altre que li fa una mica de vent, i clar, llavors dius, bueno, jo que me'n recordo quan jugava a tennis i tenia 16 anys, trèiem de vegades mig metro de
neu per jugar
de les pistes que de bons era el club de tennis Santa Coloma o el tennis Real, i trèiem mig metro de neu de les pistes per poder jugar. Bueno, ara un, si hi ha una basseta d'aigua o d'allò, monta un pollo perquè, i total, perquè bueno, està pagant una quota, evidentment, però bueno, jo crec que de vegades en fem un gramassa, no? Sembla que tinguem que tindre tots 5 estrelles, no? I la gent, bueno, lo deia, 5 euros, estem 5 euros...
No, els 5 euros, jo no sé quina és la tassa,
però, bueno, ni que fossin 15 o 20, no?
No tinc ni idea, si és que la fiquen, no sé, tampoc.
O abans parlàvem de la vinyeta a Suïssa, no? Vol dir que jo perquè vaig a Suïssa i hagi pagat 40 euros ja tinc dret a parar
I,
al costat de l'autopista
si
a
cua,
fer les
si
meves necessitats.
I si hi ha cua, et queixaràs que hi ha cua, no? Clar que no, i si hi ha cua, hi haurà cua.
Sí, això malauradament és una miqueta l'evolució de la societat a vegades que segons com enfoca la cosa perquè té un cost la gent ja treu aquesta percepció de regles que dius tu i dius, escolta, hi ha unes regles, no és perquè pagues que aquestes regles s'esvaeixen.
Sí. Hi ha mateix un tema que és el de les caravanes, vull dir, no poden anar a qualsevol lloc, encara que paguis una vinyeta no et pots aparcar a dormir on a tu et sembla i de la manera que et sembla i vull dir, i la bueno, gent que van amb aquest tipus de vehicle, pues ja saben que hi ha unes normes, ja saben que hi ha uns jocs concrets on es pot anar, etc, etc, no? Però sempre hi ha evidentment els que diuen, bueno, escolta, jo em fico on vull, m'aparco on vull i...
Ara sortia que estaven parlant de cobrar la taxa turística a les furgonetes, perquè aquests salten si la paga una persona que va a un hotel, perquè no la té que pagar una persona que utilitza un espai públic per deixar la furgoneta, no?
Parlant d'autocaravanes, fa uns dies doncs, hi havia una queixa de nacionals o residents que diuen, bé, jo tinc una autocaravana, però la legislació em prohibeix aparcar-la de les 8 del vespre fins a les 6 del matí al carrer. Dius, aviam, què faig? Dic, me l'empaqueto o tinc la butxaca màgica del Doraemon i fico dintre i l'amago? Dius, clar, hi ha un paradox entre volem ser un país turístic però amb unes limitacions, amb unes restriccions que també la gent que té del país i la té matriculada del país, bé, tens que guardar el vehicle en algun lloc.
Bueno, però si tens una autocaravana, igual que et pots comprar un Ferrari, has de tindre un pàrquing, no? I, doncs, la gent... Després podem entrar en què són cars, en què no n'hi ha prous, en què faltaria més infraestructures d'aquesta mena i tal, però vull dir, tu si et compres una autocaravana, jo evidentment, si comprava un camió a l'època que treballava amb empreses de transport i tal, sabíem que teníem que pagar uns pàrquings i uns jocs on no els podíem deixar aparcats al carrer, no?
És un vehicle d'oci.
Llavors, què és el primer, no? Tens un lloc per poder-lo ubicar o me la compro i ja veurem on la parco, no? Això tampoc hauria de ser d'aquesta manera, no? Hauria de ser tot una mica més coherent, no?
Jo tinc una filla una temporada li va agafar per les autocaranes i em compraré una autocarana que és fantàstic i aniré, dic, i on la guardaràs? Ah, clar. És veritat, tenen raó també. Jo he llegit els comentaris de la gent que tenia una autocaravana, que no es podien estar durant el dia aparcats. Bueno, tenen una part de raó. Al final és un vehicle turístic, no és un turisme, no és un vehicle industrial. Per què no? Bueno, si tothom aparqués les caravanes al carrer, potser no ho veuríem a l'altre costat. No? Jo crec que és el que deia el Xavier abans. Si penses comprar una autocaravana, tens que saber on la guardaràs per la teva pròpia seguretat del vehicle, no? Vull dir que necessita un manteniment i necessita un lloc on està guardat perquè no fa servir per anar cada dia a comprar, no? És un vehicle que el treus esporàdicament.
Sí, és que és un ús molt, molt esporàdic, com dius tu, i evidentment, doncs, és un vehicle de menys de 3.500 quilos, per dir-ho així, o sigui que sí, assimilable a un cotxe, és un turisme. Dius, clar, dius, per un sí i per altres no, no? Però bueno, és el que dieu, dius, ja que tens aquest vehicle, l'ús no és de diari.
Els pàrquings sí que poden aparcar, no?
Hi ha pàrquings d'autocaravanes. Hi ha algun pàrquing d'autocaravanes, sí.
A les Caldes n'hi ha un de força gran? Bueno, hi ha una entrada inclús per als autocaravanes. Vull dir, el Comú d'Andorra ara fa un pàrquing nou a Santa Coloma, al principi de la recta, i també hi ha un espai per
a Sant Julià, també,
de rotació, no? i per deixar les fixes. Bueno, finalment... És això, tens que buscar... Ara, parlàvem de cotxes clàssics. Tens un cotxe antic, tens que saber que tens que tindre un lloc de guardar-lo, no pots deixar al carrer perquè el farà servir quatre vegades a l'any i al final el carrer se't farà molt bé, no? Llavors, qui el vol tindre, és una punyeta, però tens que buscar-te un lloc per guardar-lo.
Del que dèiem, també el turisme d'autocaravanes, molta gent diu, no, és que és un turista que té, en regla general, un cert poder adquisitiu, però els hem potser no prou valorat bé, perquè, clar, les places d'aparcament que hi ha al Parc Central són comptades. Clar, és un, per foros de gent que fa turisme amb autocaravana, Andorra no està ben valorada, justament per això, dius, estem no perdent una gran quantitat de públic, però sí que hi ha potser una millora a fer en aquest sentit per a aquest tipus de turisme.
Desconec les necessitats, però veig que els comuns, quan és èpoques de turisme que es mouen autocaravanes, hi habiliten zones per poder aparcar. El pàrquing de l'antiga plaça de Braus, d'Andorra, a l'estiu està ple d'autocaravanes. El mateix, a dalt a pal, la part de sota del pàrquing està ple d'autocaravanes. Per tant, no ho sé, si hi ha aquesta mancança i falta més places, però jo crec que els comuns ja fan els esforços per poder-ho adaptar al que hi ha, no? Crec.
Sí, estic completament d'acord amb el que diu el Jordi. Vull dir, el que sí podríem discutir és si hi podria haver més o menys pàrquings.
Que està
canviant, que s'està fent un esforç per habilitar zones per autocaravanes, això és veritat, sí. Hem dit a Santa Coloma ara se n'està fent una, allà darrere la vora del Bastida, a Sant Julià ja n'hi ha, abans comentaves lo de Pal, vull dir, a poc a poc es va habilitant llocs perquè pugui vindre aquest tipus de vehicle, no?
També és una necessitat nova, no existia fa uns anys, hi havia alguna autocaravana, però n'hi havia poquetes, ara s'ha generalitzat moltíssim, està ple per tot arreu, i de lloguer, i de venda, i de el que vulguis, no?
Bueno, també hi ha hagut l'efecte post-pandèmia, també, que
sembla que ha ajudat, això.
Ha ajudat també, com altres tipus de turisme, que és cert que hi ha hagut potser no una tipologia de turisme abans de la pandèmia, però sí que la pandèmia potser ha agafat consciència a una part de la població de dir, mira, ara tinc ganes de tenir un altre tipus d'oci també, i ha tingut un efecte exponencial en molts àmbits. I nosaltres aquí a Andorra ho hem viscut, en camins, amb afluència turística després de la pandèmia, perquè s'ha vist l'afluència turística com va ser, diguem, bastant exponencial.
No, i després hi ha molta gent que els hi agrada, eh?
És un sentit de llibertat,
de poder, mira, avui aquí, demà allí, ara vaig cap aquí, vaig cap allà, i de vegades inclús sense rumb,
sí.
Que a mi m'agrada, fer-ho, quan surto
jo no ho he provat,
amb la moto, no, però quan surto amb la moto, i bueno, me'n vaig, i quan són les 6 de la tarda, dic, on soc, aquí, pues, busco un lloc per dormir.
Jo amb l'edat no? Ja no em passa això, jo però vull saber on aniré a dormir, que ho tingui clar.
No, a mi m'agrada això, però vull dir que i l'autocaravana et porta una mica en aquest sentiment. No?
Bueno, hi havíem viscut una cosa similar als anys 70, amb les caravanes.
I la Volkswagen, la típica Volkswagen.
No, però per l'abans, la roulotte, que deien els francesos, que n'estava ple, però ja sabien aquests turistes d'en roulotte que n'hi havia milers, que hi havia un moment que era una animalada, que es tenia que anar a un càmping. O sigui, no pensaven que dormirien baixant de racons a la dreta. Anaven a un càmping i els càmpings estaven habilitats per aquesta gent. Això va passar de moda, els càmpings han desaparegut per la construcció o perquè han desaparegut la moda, i ara ha sorgit aquesta nova moda. Suposo que anem adaptant, anem arribant a...
No, càmpings hi ha, el que passa que hi ha molt càmping que hi ha que fan bungalows.
Hi ha, però hi ha molt poques de càmpings.
I després també hi ha molta autocaravana que va amb càmping encara, sí. Sí. Més, inclús jo diria que més que tenda de campanya, eh?
Ja, però els càmpings n'hi ha molt poquets, els podies comptar. Abans és que sorties de Sant Julià i podies arribar aquí en camp.
Bueno, parles d'Andorra, jo parlo en general de càmping.
Jo parlo d'Andorra. Podies anar de càmping.
Andorra és veritat que
podies atravessar Andorra anant de càmping en càmping, sense sortir a la carretera. I això, bueno, va passar.
Santa Coloma mateix n'hi havia.
Santa Coloma era tot, la
paraula. N'hi havia
tres o quatre de càmping. La Margineda, vull dir que n'hi havia un munt, el Núria, n'hi havia, jo què sé, els que hi havia. Aquí pujant en camp, n'hi havia, on hi ha Automòbils Pirinès, allò tot era un càmping, vull dir que n'estava ple per tot arreu. I empalmava amb el de la Margineda, que estava al costat. Bueno, són diferents tipus de moda.
Sí,
el terreny és el que tenim aquí a Andorra, i s'ha tingut que anar buidant per fer cases i per fer coses d'aquestes.
On hi havia bombers, també a Santa Coloma n'hi havia un, que és el Ribera.
N'hi havia un, el Ribera. Sí. No, és que n'hi havia
mil. El Valira, bueno, el Valira encara existeix.
És els que queden. Queda un al Valira, queda una de la... Després, abans del Serrat...
No, i el Valira és el que hi ha sobre l'estadi comunal.
Sí, no, dic el Valira, després un que queda per dalt del Serrat i no n'hi hagués més.
El d'en Salonga, vols dir?
El d'en Salonga.
Sí. Sí. Parlant de coses que bé, han existit i es recondicionen, bé, l'antic edifici de Surradio, a dalt del port, serà el centre del rendiment del Cremea. Bé, el projecte va avançant, hi ha un cost de portar aigües més també les aigües residuals. Bueno, el que sorprèn d'aquest centre del rendiment, no té piscina, no té pista d'atletisme, hi ha un nivell d'equipaments que serà específic.
No té piscina, això està clar, perquè van explicar el projecte. La piscina no els hi fa falta perquè ja tenen el centre del pas de la casa sota. Allò és bàsicament un centre on els esportistes residiran. Llavors, ho deies, pel cost de l'aigua, i també ho he trobat,
sí.
2 milions, no sé quan...
2 milions 200.
Per portar l'aigua, desconec el que valen les obres i el que val... Clar, no sé com la poden portar l'aigua, es deu tindre que bombejar, no?
Es bombeja des del dipòsit del circuit d'Andorra Vella, potser hi ha una estació intermitja.
Del circuit de gel.
De gel, sí, del circuit de gel.
Clar, perquè ja tenen aigua amb escreix, el circuit la fan servir... Sí, però tampoc sembla que sigui tan tros, no?
A mi el que m'ha sorprès és que l'edifici de l'exedifici de Surradio bé tenia que estar...
Tenien aigua segur.
Exacte, bé tenia que estar condicionat entre aigua i residuals.
No hi haurà piscina, però suposo que hi deu haver alguna zona d'aigües de termals o bueno, de recuperació segur.
Sí.
Alguna piscinita que ve d'aquest tipus, un spa o el que faci. Que sí.
Va, veure, jo per lo que sé és més aviat un lloc on per fer estatges, per dormir,
sobretot,
perquè està a 2.400, no? 2.200?
No, 2.407.
Més de 2.407.
Més. Llavors és un lloc ideal per
quasi 2.500, perquè...
Per poder fer estatges on descansar...
És dormir, etcètera. Bàsicament és dormir, ja ho fan.
I després sé que estan establint convenis amb diferents centres esportius d'Andorra. I ho dic perquè nosaltres ens han demanat si podríem signar un conveni amb Print i Esport, i pel tema dels tenistes, tenista que vulgui vindre...
Baixa i puja.
Baixa i puja, sí, perquè a més, en el cas del tenis, tot el que estigui per sobre dels 600-700 metres no volen saber res, no?
Per què? Per ells o per la pilota?
No, per la pilota.
La pilota.
El vot és diferent, la pressió és diferent, llavors... per exemple, jo que sé, amb el cas de poder entrenar a l'Aldosa a Nyos o entrenar a Andorra la Vella, no té res a veure, no? Es prefereixen més, una mica més amb menys alçada, no? Llavors lo d'icònic suposo que és més aviat pues, això, estatges per poder fer oxigenació, etc, etc, i després fer convenis amb els diferents centres d'Andorra per poder en funció de la modalitat doncs poder practicar l'esport que...
Ara ja estan utilitzant l'hotel que hi ha quan corones el port i comences a baixar, el que hi ha a l'esquerra, just ara mateix.
El Maià.
Molts equips ciclistes l'estan utilitzant per anar a dormir. Bàsicament el que volen fer allà és dormir. És estar dormint d'aquests 2.400 metres i després agafaran la bicicleta, ho agafaran el que tinguin que fer i aniran a entrenar i a la nit tornen a pujar a dalt. Llavors ja hi haurà instal·lacions mèdiques de gimnàs, de recuperació, però no hi haurà pròpiament per entrenar, tinc entès.
Sí, no es pot comparar, diguem, amb el que en diem el búnquer de Font-Romeu,
no.
Que les infraestructures són completament diferents.
No. És, jo crec que és un altre plantejament completament diferent.
Bueno, que de fet, per als que ens escolten, la gent no sap que l'important és dormir amb alçada i entrenar a baix.
Sí. Sí,
que molta gent pensa, no, és que tinc que entrenar a alçada també. No. La cosa és dormir, descansar a alçada i poder fer els entrenos, doncs, a 1.000 o menys. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar el Jordi Cerqué de Sierra i el Xavier Altimir aquí amb nosaltres a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Descobreix les noves tarifes de mòbil i prepara't per viatjar on sempre has somiat. Passa't a una de les noves tarifes i entra en el sorteig de 3 vals de 3.000 euros per viatjar on vulguis. Nova York, Kènia, Londres... Tu decideixes. Entra a AndorraTelecom.de i descobreix-les. Noves tarifes, noves aventures. Andorra Telecom.
Tornem a La Tertúlia amb el Xavier Altimir i el Jordi Cerqué de Sierra. Bé, hem parlat de muntanya, hem parlat de moltes coses. Una cosa que ha sortit amb informació, a nivell de seguretat ciutadana, doncs més homes es senten segur al carrer tornant de vespre cap a casa seva a Andorra que no pas les dones. Hi ha una diferència d'un percentual d'un 10%, un 70% per les dones, un 80% per als homes. Bé, curiós, encara que la sensació de seguretat que tenim aquí ciutadana és elevadíssima, però és curiós que hi hagi encara aquesta diferència.
Bueno, jo he vist, per el que he llegit, que és veritat que avui he llegit això, de totes maneres el percentatge amb la totalitat de dones que s'ha entrevistat és molt, molt baix. El que passa que els homes pràcticament no hi deu haver quasi ningú que digui que no se sent segur, o igual n'ha sortit un de cada 100, i de dones en pot haver sortit 5 de cada 100, amb la qual cosa el percentatge entre el que ens estàs comentant és molt, hi ha un diferencial, no? Però per el que he vist en xifra global, la gent se sent bastant segura a Andorra, o pràcticament molt segura, no? I això és un tema que tenim que preservar, sigui com sigui. Jo sóc dels que fa temps que dic sempre que Andorra, que hi deu haver en aquests moments, no arriba a 300 policies, n'hi hauria d'haver 500, no? I hauríem d'invertir en aquest aspecte, no? De dir, a la millor potser hauríem de veure si podem estalviar en algun altre sector on el funcionari a la millor no fa tanta falta i poder aportar-ho amb els cossos de seguretat. Quan parlo de la policia també incluiria aquí els bombers, incluiria els aduaners, incluiria tota la gent que té que controlar temes de seguretat, no? Això jo, amb això jo sóc dels que a mi em diuen és que ara hem de fer una promoció de 200 policies més i escolta, a mi no em sap, sí, no em sap greu pagar impostos per aquest tema.
A veure, segur que fan la feina estupendament bé. El que estaria bé que hi hagués més presència física, que els veiessis, això dona seguretat.
Que jo no ja dic que no facin la feina.
Jo he dit d'entrada que segur que la fan perfecte.
Són pocs, ells mateixos, jo tinc amics policies i m'ho diuen, que clar, els torns, els policia ha de ser 24 hores. Vull dir,
El que vull dir és que quan algun cap de setmana que hi ha gent que els veus caminar pel carrer, et dona una sensació de seguretat, de tranquil·litat i més bo. Això està...
Això ho veiem poc, justament, ho veiem poc, perquè hi ha poca policia.
Tindria que haver més presència d'aquesta a no fer res, passejar, eh?
Sí.
Després ja fan la feina, la fan, clar que la fan, només faltaria.
Sí, hi ha, diguem, sempre la realitat i la percepció. Una cosa també és el nivell d'inquietud de cada persona, també. O sigui, hi ha gent que està potser molt més, no angoixada, però preocupada potser el dia a dia per certs moments i situacions, i altres persones que no són, per no dir la paraula, viva la vida, no, per dir-ho de manera, però molt més despreocupats i que no tenen aquest sentiment tan arrelat al cos.
Parlaves de l'estendent de seguretat. Jo crec que el tenim tots molt, molt, molt aquí a Andorra. Comparativament, quan estàs amb gent d'aquí, de 30 quilòmetres cap a baix, veus que ells no tenen aquesta percepció que tenim nosaltres de que, escolta, no passa res, aquí no pots anar tranquil·lament i deixar la moto amb la clau ficada, que no passa res, i no t'entraran a casa.
Possiblement també ha de passar un temps des que vens tota la gent que ve, i digui no a Andorra, ha de passar un temps fins que puguin arribar a tindre aquesta percepció que tenim la gent que portem tota la vida.
És un luxe que tenim, que el tenim que preservar, com deia abans, això tenim que cuidar moltíssim.
Són els nostres drets i deures, no?, per dir-ho de manera.
Sí.
Ara, curiosament, hi havia com altra notícia que de robatoris a la llar només 7 de 10 estan declarats, o sigui que hi ha un 30% que... gent ha patit un robatori i no l'ha declarat.
Ostres, això no ho he llegit, però em sembla estrany, no?
És sorprenent, sí.
Deuen ser petits furs de coses, no ho sé. No, se m'escapa... Per què? Perquè no m'han robat mai, però si un dia em roben...
Aquí hauríem de començar també potser a analitzar si el que és un robatori...
O el que és un furt.
On han forçat una porta, una finestra i t'ha entrat gent a casa...
O t'han pres una botella de vi que tenies...
Has trobat a faltar coses a casa i vés a saber, no? Ja no...
Vaja... A mi, si em roben un dia, espero que no, el primer que fessin era la policia denunciar, no s'ocorreix d'una altra manera, no?
Sí, no és el mateix que el test de gerani que tens davant de la porta, que se l'hagin emportat, que no pas que...
O fent una ximpleria, que pot passar això, que te l'arrenquin i se l'emportin, però això no és un furt.
No, diré més, t'obren una taquilla i t'agafen una cosa de dins, en un centre esportiu. Això està passant, perquè ho conec, no? Això passa, i dius, hòstia, com pot ser, no? Doncs ha passat sempre. Jo sempre que sempre he fet esport i he estat amb clubs, sobretot al sector del tenis, sempre a tot arreu on he estat sempre hi havia algun...
No sembla que no.
Algun,
sembla que...
algun fur de les taquilles, no?
No, no m'imaginava que
passés. Això es denuncia, no es denuncia, pràcticament moltes vegades això ni es denuncia, no? S'intenta trobar, a veure, i ficar trampes, a veure si pots pillar la persona que... Però vull dir, furs, o sigui, robatoris amb forçar portes... o finestres, etc, i entrar-ho en botigues i tal, n'hi ha poquíssims, vull dir, que aquests són comptats.
A més a més, el que comentes d'aquests furs en centres esportius i coses així, a vegades són coses materials, però de valor insignificant, o sigui que tindràs el xampú, el parell de sabates, o sigui una tovallola...
No, un mòbil,
i ara, bueno, després de si mentre...
un rellotge, coses d'aquestes.
Ara que parlo d'això, no hi havia caigut, sí que hi ha robos o furs que no es denuncien, perquè just ho parlava un dia amb una perfumeria, els hi roben, sobretot els caps de setmana, que hi ha molta aglomeració. Al final han pensat, dic, escolta, deixem-ho córrer, ja contem que ens robaran un 2%, un 1%, perquè tampoc ens porta res anar a fer la denúncia, no els poden trobar de cap manera. Vull dir, el que s'emporta un perfum, quan has acabat de fer la denúncia ja està... ja ha marxat-ho ja s'ha tirat per damunt, no? I vam dir, hem decidit no fer el procés perquè no val la pena, per tant ja assumim que hi haurà sempre un percentatge de coses que ens robaran, no? Aquest tipus de coses potser sí que passen.
Sí, bueno, aquesta...
I que això no podem controlar-ho, això és una cosa...
No, aquesta desaparició, diguem, desconeguda dintre les cadenes comercials, sempre saben que tenen un percentatge, no, doncs, de producte que sigui intern o extern també a vegades.
Sí, sí.
El furt intern...
Pot
i a vegades és més important l'intern que l'extern.
Sí, sí. I continuat.
Sí, malaurament continuat per persones amb moral, diguem, dubtosa o discutible. Una cosa que s'ha posat en marxa, beques per a noies i dones en estudis que vulguin cursar, doncs, informàtica o electricista. O sigui, hi ha tipus d'ofici que, doncs, tenen una desafecció per la part, diguem, de jovent que estudia, entre altres, l'informàtica. O sigui, això. Només un 10% de dones.
També em sorprèn. Dones, sempre.
Dones o noies.
Em sorprèn, perquè no sembla que sigui la tendència... O sigui, ara cada dia hi ha més dones enginyeres, com té que ser, no?
El tema informàtic és un sector que hi ha molta demanda, i ho sé perquè, bueno, moltes empreses d'aquest sector estan fent, diguéssim, es fiquen a la porta de la Universitat d'Andorra, que cursen un
grau de
formació en informàtica, esperant que surtin els alumnes per oferir-los feina. Sí que és veritat que és un sector que, clar, hi ha molta, molta demanda, molta necessitat, i jo desconeixia de totes maneres que hi ha aquesta diferència que hi pugui entre homes i dones, de que no, hi hagi més homes o més dones.
Jo crec que era un dels sectors que electricista sí que potser és més no sé, més raro, però informàtica...
Falten xòfers de vehicles pesants, falten, vull dir...
Clarés,
hi ha tota una sèrie de feines que bueno, que sembla que ja no hi ha interès per fer-les, i la gent jove, pues, se'n va més cap a feines molt més, diguéssim, del núvol, no? Llavors...
Ja, però per això l'informàtica sembla que tindria d'anar per aquí, no? Una miqueta.
Sí, però bueno, al final l'informàtica és... sàpiguer manipular
un
ordenador, és anar a les tripes de...
Crear-lo.
Això mateix. I això ja és un altre tema, no?
Sí. Jo ho sento, però no els podré ajudar, perquè jo amb aquestes coses no...
Bueno, tu que has estat, Xavier, la CEA vol convertir Andorra o té en projecte que sigui un referent d'innovació tecnològica i intel·ligència artificial. O sigui, potser aquí tenim un espai a ocupar, diré, dintre d'Europa, dintre del món, també, per atraure, doncs, aquests futurs enginyers, informàtics, creadors, programadors i altres?
Bueno, la CEA existeix des de l'any 2016, i jo vaig marxar el 2000... No, des de, perdó, del 2008, jo vaig marxar el 2006, i jo vaig marxar el 18. I havíem parlat moltes vegades ja d'intentar que Andorra es creés, diguéssim, un hub o un lloc, buscar una fórmula per crear un lloc justament per poder integrar empreses de tecnològiques, sobretot, no? I n'han parlat, bueno, ja et dic, o sigui, ja se'n parlaven a la dècada del 2000, de 2010 al 2018, i en continuem parlant ara. Vull dir, a mi el que em costa de vegades és que ens fem un fart de parlar i mai implementem res, no? Entre d'altres coses, els diferents plans estratègics que s'han anat elaborant els últims 40 anys, no?
Ja s'han quedat.
Entre els quals jo vaig participar en un que es va fer des de la CEA, que era l'Andorra de Futur, no? Ens vam fer un fart de treballar, un fart d'implementar coses, d'implementar, d'estructurar d'això, i després a l'hora d'implementar tothom gira l'esquena i continuen amb la dinàmica del dia a dia i amb el d'allò, sense pensar a llarg termini, no? Això és el que a mi em preocupa més d'aquest país, no? No, no solament perquè pugui passar a la CEA, sinó també amb el nostre govern.
Del que dius, Xavier, l'edifici de Catsa, que hi ha hagut un acord entre govern i el Comú de Sant Julià per que sigui, doncs, un pol tecnològic, potser serà un impuls que es materialitzi tota aquesta feina ja feta, però que s'ha d'actualitzar, potser?
Bueno, si ja s'ha fet aquest acord i ara es fa la inversió perquè aquest edifici es transformi en un lloc per acollir aquest tipus d'empreses, però jo recordo que es va fer a la Massana al Niu. Sí. Ha tingut èxit. Va acabar com ha acabat. Vull dir, no sé encara si existeix, però no se n'ha sentit a parlar més. Vull dir, ja s'han fet coses, però vull dir, no acabem de ser lo suficientment facilitadors, o no acabem de tancar el cercle de perquè la gent que té una petita empresa tecnològica, que al final es pot convertir en una gran empresa tecnològica, hi ha molts que no tenen continuïtat, però hi ha molts projectes que acaben sent projectes d'èxit, pues no acabem de ser prou atractius perquè aquesta gent vingui, no? Sí que han vingut, doncs, bueno, tot el tema dels creadors de contingut, etc, etc, però això no aporta el valor que aportaria una empresa tecnològica, aporta un valor molt, molt menys d'això, perquè al final és una persona que crea un d'això, paga un IRPF, però de valor a nivell de llocs de treball, etc, etc, no aporten res, tota aquesta gent. I en canvi, el que sí que podria ser interessant, que és això que tu dius, aquest tipus d'empreses, doncs no acabem de ser prou atractius perquè vinguin, prefereixen quedar-se a Barcelona o
que estan a prop de tot arreu.
Això mateix, però els hi fiquen moltes més facilitats, evidentment els llocs on poder-se ubicar són més assequibles o hi ha molt més espai, etc, etc, no? I aquí, doncs, bueno, fins ara jo crec que amb aquest tema han fracassat, ojalà ara dius que l'edifici de Catsa, doncs, ha fet aquest acord, ojalà pugui ser un segon inici, perquè vull dir, ja ho hem provat i de moment no ha funcionat.
Bueno, és ficar les eines, i si no les tens no pots provar-ho, si les tens, doncs que es provi i a veure què passa, no?
Sí, sí.
És un edifici important, no? No el recordo com era, però...
Home, no
sé quants metres quadrats hi ha, però...
No és petit, però per Andorra no és petit. Per Andorra, evidentment. Però quantes empreses pots ubicar? No ho sé... que pots tindre 30 metres quadrats per empresa o per...
És molta, suposo, no? Llavors, passa que deu tindre que haver una obra important allà, perquè és molt antic.
Sí, era una fàbrica també de tabac, o sigui,
devia ser alta, suposo, devia ser alt, no crec que hi hagués estat mai allà.
Hi ha una part de condicionament, però bueno... Sí que
però està bé que pensem i que es busquin solucions per... També per treure un mort que hi havia allà baix a Sant Julià que no s'hauria hagués caigut. Tindre un edifici abandonat no és bo per ningú.
I a part que també és una part d'edifici de la història del país i de l'activitat industrial que ha tingut en un cert sector en un moment que enderrocar-lo tampoc no tenia el seu...
La fàbrica Reig s'ha llogat a la universitat, vull dir, bueno, estan buscant sortida amb aquests edificis que estaven morts.
Sí, hi ha una renovació del parc immobiliari, diguem, d'una funcionalitat que tenia a una altra, sí, sí. Una miqueta, doncs, el que es vol fer amb l'Hotel Pol a Sant Julià també.
Ja. Abans que acabi de caure.
Sí.
Suposo que van caure dos fustetes, suposo.
No ha fet mal a ningú.
Jo vaig néixer allà,
Que és el més important.
Jo vaig néixer allà.
A l'hotel? A
l'Hotel Pol.
Bueno.
Habitació número 6.
està registrat sobre el registre de naixement, exactament, l'habitació o no? Només
jo ho sé, no sé si està registrat, jo ho sé.
Bueno, és per investigar-ho, no?
No era molt més antic que el que és ara, ja, Un altre edifici.
Doncs, mira, parlant de Sant Julià, el cònsul d'Andorra Vella, el Sergi González, ha dit que, bueno, carril bici, sí, per a Andorra Vella, connectar Sant Julià amb Andorra Vella, es va engrescar una miqueta per fer-ho ràpidament, però dic, bueno, tenim que posar les coses bé al seu lloc i termini 2026-2027.
M'he perdut. Quin era el que vol fer el cònsul d'Andorra Vella?
El cònsul d'Andorra Vella va dir, doncs sí, que la necessitat de carril bici...
Ah, carril bici, perdó. Carril bici, no havia entès la paraula carril bici.
Carril bici entre Andorra i Sant Julià i també dintre d'Andorra Vella per tenir una mobilitat en bicicleta. Bueno, entre la voluntat de fer-ho a curt termini i la realitat, hi haurà una part de temps que es dilatarà.
No sembla que sigui molt difícil, no? D'Andorra i a Sant Julià.
No massa, ara...
Ja hi és, no?
Hi ha moltes parts ja hi és, i més ja hi és. Hi ha voreres molt amples.
Ara dintre d'Andorra...
Dintre d'Andorra és una història. Dintre d'Andorra és una història. Jo parlo de la recta Santa Coloma fins a Sant Julià.
No sé que el cònsul d'Andorra tingui una manera d'eixamplar els carrers amb màquines amb pressió,
sí, sí, però,
que vagin fent córrer els edificis un parell o tres de metres cap a...
Ni Prat de la Creu, és que és tot molt estret.
Pensa una cosa, en aquests moments ja, si tu vas pel centre d'Andorra amb cotxe privat i pilles un clipol al davant...
Que es para al mig?
Fas la ruta.
Sí, sí.
No,
tu les parades són al mig, no hi ha...
Tu el que podries fer és ser un complement de l'autobús i anar carregant gent, perquè com que vas al mateix ritme, doncs al millor és un
comprar-te
tema,
un cotxe d'aquests,
un tema analitzar i aprofitar, dir, bueno, els cotxes que van
darrere un cotxe autònom,
com que no poden adelantar perquè paren al mig i van fent totes les parades, quan aprofitem i que també que entri gent als cotxes i els anem deixant, com que diu que els autobusos van plens, no? Pues aprofitem els cotxes, no? Imagina't.
I si no, et compres un cotxe autònom que li dius, a darrere l'autobús, aquest groc, el fiques a darrere, tu et posques a llegir el diari i arribaràs quan arribi l'autobús a Sant Julià.
Sí, sí.
Sí, sí, és paren, bueno, no hi ha un altre, té que ser així, no poden parar en un altre puesto. Que abans hi havia parades.
Bueno, però llavors, en funció d'aquests comentaris que ara estem fent, que a sobre encara et plantegis fer un carril bici,
no és...
a la Príncep Belloc, per dir alguna
cosa. No, és impossible.
Digue'm, sí, on.
En alguns llocs...
O a Ciutat de Baix, un carril bici a Ciutat de Baix.
Per exemple, o Doctor Vilanova, de pujada perfecte fins a Plaça Revés.
Perfecte, que arribarà aigua, perfecte.
Sí, jo deia, no sembla difícil, perquè jo contemplava Andorra des de casa meva, que cap allà que baix, doncs no
però mira tu des de dins.
El centre és impossible, clar.
Bueno, que revisi pujant a casa teva, hi ha un parell de costes que...
Aquella pujada és xula,
eh? Ja,
jo quan em pujo per allà els miro i dic, bien, aquest és bo, aquest és bo.
Per fer cames, no, suposo que són per zones més amables de pedalets. Bueno, va haver-hi fa molts anys enrere tota la part, diguem, dels vorals del Valira, els dos passejos, que sí, hi havia una part que era mitja...
Compartida amb els vianants. Encara, o no?
Encara, sí, el que passa és que l'ús és molt minsa, segurament.
Sí, el que va amb bici va per la carretera, no passa per la cera que hi ha compartida amb vianants.
Tota la recta Santa Coloma també ha ficat un carril, sí, per bicicletes, i és veritat que no l'utilitza tothom, eh? No sé per quin motiu, però vull dir, la majoria de ciclistes van per la carretera.
Sí,
i ja sembla bastant... Està bé, és planet i està bé.
La qüestió és que respecti els ciclistes i que la gent entengui, pues, que, bueno, que també tenen dret de circular i
que són molt fràgils.
I que són molt fràgils. I els ciclistes també, pues,
que també n'hi ha al revés,
vull dir. Que si poden anar, pues, en llocs on hi ha la possibilitat d'anar dos, pues, que vagin en fila d'un, pues, tampoc passarà res perquè una estona puguin anar en fila d'un i després quan arriben amb una carretera una mica es puguin anar... Pues, aquí hi ha un tema de convivència entre uns i els altres que jo crec que és molt difícil, perquè jo que faig les dues coses, vaig amb cotxe però també vaig amb bicicleta, de vegades em trobo amb amics i d'allò que em diuen barbaritats dels ciclistes. Llavors diuen, bueno, no tots els ciclistes són,
no tots,
són uns bàrbars.
No tots, però sí que n'hi ha que no saben que una direcció prohibida és per tothom, que un semàfor també és per tothom. Bueno, és una qüestió de que tots fem una miqueta un pas a...
Sí, potser es
jo intento com a bicicleta, no sé per què em tinc que tirar un semàfor un vermell, sobretot no tinc pressa, no? Vull dir, no és una cosa...
No, i es fa una amalgama també el ciclista urbanita que es desplaça, doncs, amb una bicicleta de lloguer compartit, per exemple, que potser aquest és més propens a ser més irrespectuós entre vianants, codi de la circulació i altres coses, que no pas el que és més practicant i que té més consciència també de riscos i drets i obligacions també.
A veure, tots els que utilitzem la via pública tindríem que ser respectuosos amb els altres i amb les normes. Els ciclistes, els dels cotxes, els dels motos, els dels patinets, em sembla que no sigui, que hi hagi gent que no vagin bé, no és veritat, les normes són per tots.
Sí, però això és una cosa molt... Molt bonic el que diu Jordi, però malauradament quan veiem al carrer el que es fa...
Sí, jo t'he dit que fa molt temps que parlem d'això i costa molt que hi hagi...
Fas la reflexió, encara passen poques coses, perquè és veritat, veus autèntiques barbaritats.
Com de les bestietes, perquè Déu no vol.
Perquè Déu no vol, és la paraula...
Bé, una cosa que... Bé, important per nosaltres, la defensa de la llengua, hi ha un... El síndic estava amb autoritats catalanes per doncs, defensar la llengua catalana i d'Andorra a nivell d'Europa. Bueno, ja la parlem a les Nacions Unides, ja que som un estat, però bé, és una cosa que potser per alguns costa separar dins doncs, els restes d'independentisme catalanista, Andorra que es parla català, que és un estat, que és la llengua oficial. Molta gent potser encara, vist de fora, pot fer l'amalgama.
Jo s'ho parlo molt bé. Jo crec que és la nostra llengua, que la tenim que mimar, la tenim que conservar, que estan fent esforços, en veus, però encara estem molt, molt lluny de tindre-ho assumit que tenim que parlar català i que tenim que defensar-la i on sigui, no? Cada vegada hi ha més consciència, vull dir, bé, que amb gent que mentre no és impossible segueixen parlant en català. Quan ja realment no t'entenen, doncs ho canvien, no? Però abans no era així. Abans canviaves... L'espanyol és molt invasor. De seguida... Si aquí ara hi hagués una persona que parlés castellà, parlaríem tots castellà. És absorbent. Crec que la percepció està canviant i cada vegada estem ficant-nos més en sèrio, que tenim que defensar-ho.
Sí. Bueno, jo em dono compte això del que estàs dient tu. Hi ha molta gent que parla el català, el pot parlar perfectament, però... parlen en castellà i els hi costa molt. Jo em trobo amb gent que els hi continuo parlant en català i jo sé que ells parlen català però em continuen parlant en castellà. Llavors, bueno, això costa molt. El fet de que ara signem un acord amb Catalunya per defensar el català ho trobo molt bé perquè al final a Andorra que parlem el català som 30 o 40 o 50 mil perquè dels 90 mil habitants n'hi ha molts que no el parlen. I a Catalunya, en canvi, doncs deuen ser 4 o 5 o 6 milions que parlen el català, amb la qual la força la pot aportar Catalunya a nivell de volum. Però sí que Andorra tenim l'avantatge de que som un país...
I que és la nostra llengua.
És la nostra llengua, no, que només tenim el català com a llengua oficial, i això Catalunya també ho hauria d'aprofitar per donar força una mica a la llengua.
Hi ha un país que és la llengua oficial, que és aquest.
Sí. Vull dir, aquí jo crec que és molt interessant que el síndic i el president del Parlament català doncs hagin... s'hagin trobat per poder mirar de quina manera es pot donar més potència a tot això.
Hi ha coses xules que comencen a passar, però hi ha un supermercat d'Andorra la Vella que les caixeres porten un batx aquí penjat, que diu, estem aprenent català. Volíem dir, parla'm en català, perquè jo estic intentant aprendre-lo. I després un restaurant que vaig estar l'altre dia, també d'Andorra la Vella, també uns lleteros, aquí parlem català i tal, i veus que els empleats, els camarers són sud-americans, la majoria, perquè segueix així, i s'esforça moltíssim a parlar català. I jo crec que és el camí que tenim que seguir.
Bueno, hi ha hagut també potser la llei del català que ha també implicat una miqueta més la consciència de la ciutadania i dels nouvinguts a tenir que aprendre i acceptar que tens que expressar-te en la llengua oficial del país.
Que tampoc sembla tan estrany, no? Tothom va a Alemanya a treballar, no digueu, és que parlo català, no diran, perdoni, vostè parla alemà aquí, no? Et tindràs que adaptar, i en canvi aquí ho hem ficat potser massa fàcil, potser és pel que sí, no hem sabut fer-ho altre.
Del que diu Jordi m'agrada, perquè jo tenia un company de feina que va treballar en mines a carbó a Alemanya fa molts anys enrere, i m'explicava que cada 6 mesos tenia un examen de coneixement adquirit de l'alemany per poder renovar el permís de treball i sojorn a Alemanya. Dius, aleshores, és de ben entendre, dius, no, és que estàs en un país que l'idioma és aquest, o sigui, que igual que si t'anessis a Suècia, a Noruega, o tal, aleshores, dius, nosaltres el que dèieu abans, no, potser per aquesta benevolència i facilitat d'estar en plurilingüisme, de fer el salt d'un idioma a un altre fàcilment.
Jo, per exemple, a casa meva, a mi més... em costa més mantindre'm en català, eh? Vull dir, suposo que és un defecte de la feina que he fet durant molts anys, que era un hotel, acollir gent, i llavors, si el que venia parlava en francès, doncs parlaves en francès, i si el que venia parlava en castellà, parlaves en castellà, ja no ho forçaves. Però l'altra gent de la meva família, doncs ja no s'hi passa això, no? Mai canvien si estan aquí a Andorra. I sobretot quan veuen que t'entenen, perquè t'entenen, no? Potser no poden contestar en català, però que t'atenen segur, la immensa majoria.
Ara d'això també hi ha una cosa que no sé si us passa a vosaltres. Nosaltres aquí andorrans, que tenim aquesta facilitat, doncs, haver crescut en tres idiomes naturalment, que a vegades quan busques una paraula molt concreta la vas a buscar en una altra llengua, sí, perquè dius, tens, sí, la definició exacta.
Sí, sí, sí.
No sé si us passa a vosaltres, però jo me'n recordo que a casa és, segons el que vols dir, trobes la paraula en francès, en castellà o en català.
Bueno, però això és bo.
Sí, això és bo, això fa riquesa.
A veure, els idiomes cada un té la seva, sí, però hi ha paraules que potser no són un o l'altre, no?
No, no, això és ben correcte, que a vegades ja, segons la llengua, tens la paraula que vol definir exactament el que vols dir i no trobes equivalència amb altres.
Cantamanyanes, que és un cantamanyanes. No, això igual no és català, cantamanyanes, no?
Mañanes.
Ja, ara que ho he dit, jo si ho faig servir pensava que és una cosa molt catalana, igual que, clar, això de mañanes...
Tens una molt clàssica, que és toalet.
Mm. Sí.
Serveis, sí, perquè dir, escolta, estàs, sí, sí, en un lloc, perdoni, els serveis, la toalet, t'entén tothom.
Sí, sí, t'entén tothom.
Mm. Bueno, hi ha una paraula que, en català, que seria un poc a solta, un capsigrany.
Capsigrany, és xula.
Dius, clar, dius, com ho trobes, no? Sí, sí. Bueno, són similituds. Per avui ho deixem aquí.
Sí, que tenim que agafar el clipol. Ah, no, això no. Això
no, el clipol també és paraula autòctona.
És andorrana, però... aquesta és andorrana.
Capsigrany vindria a ser, que ara me'n recordo de petit, cabeza de chorlito.
Sí.
Que es feia utilitzar. Tu és un cabeza de chorlito. Deuria ser això, el capsigrany.
Segurament. Xavier Altimir, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí.
Un plaer.
Jordi Cerqué de Sierra, preciso, que n'hi ha, sí, varis. Sí.
N'hi ha molts.
Gràcies per venir avui.
Gràcies a tu.
Fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.